Saiz, està esgotant els seus darrers dies com alcalde, en aquests moments ja en funcions.
Sí, sí, en funcions.
En alcalde en funcions de Palau-sisol. En primer lloc, molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia, Manel.
Fa molta il·lusió aquesta entrevista perquè bé, Lluís Saiz és ja part de la història d'aquesta ciutat. Són dos mandats, serien tres, un estroncat.
Sí. Tres vegades alcalde, però passa que una vegada cinc mesos.
Una vegada va durar molt poquet. Llavors, bé, penso que és una etapa que es tanca de la Bisbal, se n'obre immediatament una altra. En primer lloc, m'agradaria començar per fer-te una pregunta. Com està la història de la querella?
La història de la querella, extraoficialment, pel que jo sé, sembla ser que Fiscalia no ha presentat recurs davant l'audiència. És el que me consta extraoficialment, ara falta la confirmació oficial que hauria d'arribar en principi doncs, aquesta setmana, conforme doncs, el no haver-hi recurs per part de Fiscalia, doncs, la querella quedaria arxivada de forma definitiva.
Cal recordar als nostres oients que Lluís Saiz va ser objecte d'una querella criminal pels fets de l'octubre per part de la Fiscalia. La jutgessa de la Bisbal va fer el sobreseïment de la causa estimant que no hi havia motius aprovats i estàvem en l'impàs aquest de veure què feia la Fiscalia. Bones notícies, felicito. T'haig de felicitar, evidentment, doblement, perquè bé, hem de venir d'una jornada electoral, que ha sigut un triomf espaterrant d'Esquerra Republicana. Amb un nou candidat, amb la qual cosa, vull dir, és un nou candidat darrere una persona que, a més, jo ho he dit moltes vegades en públic i en privat. És clar, substituir Lluís Saiz no és fàcil. Lluís Saiz amb els seus llums i ombres, que després hi entrarem, vull dir, evidentment, no és una persona fàcil de substituir. Bé, i penso que l'Enric Marquès ho ha aconseguit i en nota.
Sí, jo crec que el resultat és molt i molt bo, com tu comentaves abans, i jo crec que és bo amb doble sentit. Jo crec que el primer sentit, és a dir, evidentment, quan hi ha unes eleccions municipals, els partits que han estat governant, doncs, és quan passen examen i han de rendir comptes davant de la ciutadania. En aquest cas, doncs, Esquerra havia governat aquests 4 anys juntament amb la CUP Iniciativa i liderant, en aquest cas, aquest equip de govern. Per tant, hi havia, en aquest cas, doncs, aquest passat examen. I després hi havia un fet, com tu dius, doncs, que evidentment que no era que era molt rellevant i que era diferenciador de les altres candidatures que fonamentalment, bàsicament, doncs, repetien candidats o candidata, no? Que era el relleu, en aquest cas, en el fet d'encapçalar la candidatura d'Esquerra amb el candidat a l'alcaldia, amb la persona de l'Enric Marquès. I jo crec que aquest examen, per dir-ho d'una manera, doncs la gent de la Bisbal doncs, també ho ha valorat positivament. És a dir, em sento doblement satisfet, un, perquè entenc que la gestió està valorada positivament, segon, que pel fet de que crec que aquesta decisió personal doncs, que vaig prendre de posar punt i final a una etapa i fer un pas al costat, doncs, i que era el moment doncs, en què l'Enric Marquès encapçalés la candidatura, doncs això també ha generat confiança en la ciutadania perquè l'Enric sigui qui lideri aquest projecte de ciutat doncs que Esquerra Republicana ha liderat els darrers anys i t'hi doni una continuïtat. Jo crec que és un doble aval que reforça molt a l'hora de plantejar aquesta legislatura doncs, les opcions que hi puguin haver doncs, de diferents governs doncs, a l'hora doncs, de pactar doncs, possibles pactes i acords amb diferents formacions. Jo crec que Esquerra surt molt reforçada d'aquestes eleccions.
Bé, es cal felicitar a qui va prendre les decisions. A mi que sembla, segons m'ha arribat a mi, bé, i Enric Marquès no era la persona en la que inicialment es pensava per encapçalar el projecte post-Lluís Saiz.
No, t'ho puc desmentir. És a dir, en el seu moment jo vaig plantejar amb els regidors de l'equip de govern d'Esquerra, amb els 5 regidors, és a dir, deu fer un any i mig, entre un any i mig i 2 anys, no us recordo exactament quan, vaig convocar-los, vam tenir una reunió aquí a l'Ajuntament de dir, escolteu, jo no em torno a presentar, això va a missa, això és ferm, crec que és el moment que hem de plantejar la possibilitat doncs, de qui pugui ser la persona que em substitueixi i crec que seria bo que els primers que us posicionéssiu sou les 4 persones que en aquests moments doncs, sou regidors, no? I d'aquestes 4 persones, en el seu moment, doncs, en varen sortir 2 persones. És a dir, dels 4 regidors que hi havia, doncs, en aquell primer moment, l'Enric va manifestar que en ell era una qüestió doncs, que li il·lusionava i que en tenia ganes, i també va manifestar en el seu moment la Gemma Pasqual, dels 4 regidors. A partir d'aquí se'n va parlant, sense res concret, fins que arriba el moment que la Gemma manifesta doncs, que per situacions personals i condicions personals el que havia manifestat de dir que ella doncs, li faria il·lusió poder ser la persona que encapçalés la llista, doncs, va decidir ella mateixa apartar-se, reparteixo, per condicions personals de la mateixa manera doncs, que ho ha confirmat doncs, tancant llista davant meu, no? Vull dir que doncs en aquests moments doncs ella doncs tenia altres plantejaments que no fossin doncs participar en la de forma activa en la política municipal. Per tant, va haver-hi una assemblea en què es va proposar l'Enric Marquès com a cap de llista i l'Enric Marquès va sortir escollit cap de llista per tots els militants que van assistir-hi, entre ells en Lluís Sais. Va sortir cap de llista per unanimitat, per tant, Lluís Sais ha avalat l'Enric Marquès com a cap de llista des del primer moment.
Canviant de terç, a mi m'agradaria fer una pregunta a l'alcalde republicà. Què vol dir fer república, Lluís? Fer república és només fer independentisme o vol dir alguna cosa més?
Quins són els principis de la república? La llibertat, la igualtat i la fraternitat, no? Per tant, fer república és fer polítiques de cohesió. Fer república és invertir en les persones, que precisament doncs, aquest cap de setmana ha sortit un informe i un treball doncs, que ha fet el Digital Nació Digital, allà on es valoren, en aquest cas, quina és la inversió o quins són els recursos que destinen els ajuntaments de Catalunya en polítiques socials, entenent polítiques socials com serveis socials, salut, més ensenyament. I la Bisbal surt en el rànquing de les ciutats de més de 10.000 habitants del país en tercera posició i la primera de comarques gironines d'inversió en renta per càpita, és a dir, d'inversió per habitant. Per tant, això és fer república. La inversió més enllà del totxo, per dir-ho d'una manera, de l'asfalt i de l'enquitranatge és intentar que aquests ciutadans doncs, que passen doncs, per situacions doncs, més desfavorides puguin tenir en l'Ajuntament un supluig, puguin tenir un reforç i, evidentment, treballar amb la cohesió. Som una ciutat que tenim molta gent d'orígens diferents. I l'Enric ho ha dit molt bé durant aquesta campanya. Aquí és bisbalenc tot aquell que té ganes de sentir-se'n i viu independentment de l'origen. Per tant, jo crec que fer república va en aquests sentits. Com més capaços siguem de cohesionar la gent amb un objectiu i amb un objectiu doncs, de millorar el seu estat de vida, millorar tot el que sigui l'accés a poder desenvolupar-se personalment, que passem de ser una societat en lloc de ser únicament entendre el servei social o l'acció social com un acte de beneficència o de caritat, jo crec que la millor acció social és l'inversió en la persona, en la seva formació i en el seu desenvolupament. I crec que això és fonamentalment fer república.
Anem a fer un petit repàs, diguéssim, de la teva trajectòria.
Ui, quina por. Que
teòricament era l'objecte de l'entrevista. Tu entres a l'Ajuntament l'any 1995, si no m'ha xerrat.
No, el 99. El 95 és la primera vegada que formo part d'una candidatura d'Esquerra Republicana, però no sóc escollit regidor.
Aquí estava
de número 2 i no vaig ser escollit regidor.
Entres el 99 amb Ramon Romaguera com a alcalde.
Entro el 99 amb el millor resultat que ha tingut mai un alcalde de la Bisbal, Ramon Romaguera, que va fer 10 de 13 regidors amb una xifra clavada de vots, 2.700 vots.
Carai, ho vas tenir absolutament present.
No, m'agrada la política municipal, m'agraden les estadístiques i ho segueixo, però és una dada fàcil de recordar. 10 de 13 i 2.700 vots és fàcil de recordar.
És que es dona la circumstància que tant per raons personals com també polítiques, bé, Ramon Romaguera, l'ombra de Ramon Romaguera, sembla que d'alguna manera és força allargada amb la vida una miqueta política, fins i tot personal en una època, amb Lluís Sais. Com ha passat això?
Com ha passat o com ha passat?
Com ha passat?
Això ja... No, aviam, a mi és una situació personalment que em sap greu, perquè jo amb Ramon Romaguera, en el seu moment, la majoria de persones de la Bisbal que ens puguin escoltar i els de fora doncs, s'assabentaran ara, amb en Ramon Romaguera hi havia una relació laboral, és a dir, en Ramon Romaguera té una empresa que el 50% ell és en té les accions d'aquesta societat i l'altre 50%, a parts iguals, és 25% el meu pare i 25% la meva mare, i jo en aquesta societat, en aquesta empresa, hi he treballat. Per tant, a partir d'aquí hi ha un grau de coneixement i relació important. Jo recordo en el seu moment, tu parlaves del 95, i el 95, quan en Ramon Romaguera és escollit alcalde, Ramon Romaguera és alcalde gràcies a Esquerra Republicana. Malgrat Esquerra Republicana no entra en el govern. Aquesta situació política llavors es veu reforçada en la següent legislatura, en aquesta famosa que ell en fa 10 i en fa 2 CiU i un en fa Esquerra, quan jo potser agafo un paper més preponderant a nivell d'oposició, perquè CiU en aquell moment, després de la clatellada que s'havien fotut, doncs va ser una legislatura molt passiva per part seva, i en aquest cas doncs, a mi em va tocar doncs, un paper més d'oposició dura. No? I jo crec que no va saber-ho entendre. No? I al següent pas, estem de 1 a 3, a les següents eleccions, Ramon Romaguera passa de 10 a 8, Esquerra passa de 1 a 3, segona força més votada, i arribem al 2007 en què quedem empatats i Esquerra li pren l'alcaldia, no? A vegades, i quan portes llargs mandats, potser el que es pensa que és el senyor li toca molt la moral que el mesurer vingui i li tregui, no? El govern de la casa, per dir-ho d'una manera, no? Jo crec que és d'aquelles coses que va passar, no va pair-ho, no va acceptar-ho, per tant el 2007-2011 va ser una legislatura molt i molt complicada, molt i molt complicada, on per primera vegada doncs, es judicialitza la vida política a la Bisbal, bé, i tots en coneixem una mica doncs, com tot plegat, no? A mi el que me molesta més, independentment de les desevidències que pugui haver-hi personals, que poden haver sorgit, doncs perquè cadascú psicològicament doncs és com és i mentalment és com és i pots veure doncs enemics per tots costats o només en pots veure un, és que jo crec que hi ha hagut un moment en què potser calia més amb algú que ha estat alcalde un sentit de responsabilitat institucional. I a mi és personalment el que m'ha sap més greu, eh? És a dir, jo crec que tots hem de saber quan ha estat el nostre moment i tan important és saber entrar i guanyar com saber perdre, si es dona el cas, i marxar. I jo crec que això és el que s'ha de saber, és a dir, jo crec que és una cosa que un ha de saber quan ha passat el seu moment, quan és el seu moment i ara és el moment d'altres persones. Evidentment que quan ets alcalde a nivell personal pots tenir aquell punt d'ego reforçat, no? I que potser no tothom sap assumir-ho igual de la mateixa manera. Però jo crec que un ha de saber i tenir la suficient intel·ligència com per saber que el seu moment s'ha acabat i que, per tant, hi ha altres maneres de fer, hi ha altres maneres de pensar i que un s'ho ha de mirar-ho com a ciutadà i, en tot cas, la seva opinió, que la pugui donar un entorn com a ciutadà i no intentar incidir en determinats aspectes que ja no estan a les seves mans.
Hi ha qui pensa que algun de les xacres que estem arrastrant a la Bisbal provenen d'aquella etapa, que potser en determinades situacions avui en dia Lluís Saiz no les prendria. Sobretot el tema biblioteca, tornaries a actuar de la mateixa manera, Lluís?
Quan aixeques la cua i veus si és mascle o femella és molt fàcil opinar i definir. És a dir, hi ha un projecte de biblioteca. Al final, tu proves un projecte perquè hi ha una reacció d'un projecte i uns tècnics que et diuen que aquell projecte compleix la normativa vigent en el Pla General. Però és que davant de les al·legacions que es van fer en el seu moment, jo recordo que vaig fer una consulta, perquè en aquell moment ja estàvem treballant amb l'equip redactor que havia de fer el nou Pla General, ja s'estava començant a treballar, ja havia hagut l'encàrrec. I jo recordo que vaig fer una consulta en ells, és a dir, l'equip redactor, de dir, escolta'm, i això com ho veus? I ell va ratificar el que manifestaven els tècnics dels serveis tècnics municipals d'urbanisme.
En determinades èpoques de la primera part del teu mandat, m'ha donat la impressió que tenies l'enemic a casa. És a dir, que en determinades actuacions, com aquestes dues que efectivament tenien darrere l'apoio de l'equip tècnic de l'Ajuntament, sí. Penso que, esclar, aquest equip...
Però aquest tècnic de l'Ajuntament, no meu, que quedi clar. És a dir, que és l'equip tècnic de l'Ajuntament.
Anava aquí, és a dir, que semblava que determinades actuacions que posteriorment, i parlaves amb determinats juristes, deia, com han pogut caure amb aquesta... Bueno, resulta que donava la impressió aquesta, que tu has tingut una mica a casa, és a dir, que els serveis tècnics en aquesta època determinada no van estar ni de lluny, ni de bon tros a l'alçada.
Jo no entraré en aquestes valoracions, perquè jo crec que al final, si algú s'equivoca, ningú s'equivoca intencionadament, i menys en qüestions d'aquestes. I jo crec, per tant, que els professionals d'aquesta casa, quan al seu moment signaven una cosa i signaven doncs, que complia la normativa, s'ajustava a la normativa vigent, ho feien plenament convençuts. Per tant, a partir d'aquí, jo no seré mai el que qüestioni tècnicament a una persona, perquè reconec que de la mateixa manera que jo em puc haver equivocat amb la meva tasca, tant privada com pública, qualsevol altra persona pot fer-ho. Evidentment, el problema és que hi ha determinats errors, o no errors, en funció de si es poden tenir errors o no, determinades situacions que les conseqüències poden ser més o menys importants. I respecte, me comentaves tu, en el segon cas, que era el tema Soria.
Pel que els oients sàpiguen sí, de què sí. Parlem, perquè estem parlant
la liquidació del contracte.
No, gent sí. Que no és de la Bisbal, però si va haver-hi un contracte, es va signar amb Soria, aquest contracte va resultar finalment que tots els organismes consultats van dictaminar que no s'ajustava exactament a la legalitat. Però, esclar, aquesta decisió també, evidentment, anava avalada per uns serveis jurídics, que li van donar el vistiplau.
Sí, serveis jurídics i serveis econòmics. Per tant, estem parlant de diferents cares, perquè en un primer cas parlem de la biblioteca, que és serveis d'urbanisme, en aquest cas estem parlant de serveis jurídics i serveis econòmics. En
biblioteca en cas també la part servei jurídic, també, Déu-n'hi-do.
Sí, però no. Una altra cosa és la defensa que hagin pogut fer els serveis jurídics, però els informes en el seu moment, els informes tècnics per aprovació d'un projecte... Jo amb el tema Soria només diré una cosa. Jo agafo, en el seu moment quan entro d'alcalde, unes negociacions que tenia l'anterior govern amb Soria per fer una ampliació del contracte de Soria amb les mateixes condicions que va fer-ho el govern que en aquest cas vaig liderar jo. A mi el que me sap greu és que tota aquesta polèmica que hi ha hagut respecte a l'entorn de Soria, a part de la legalitat o no legalitat, és que algú que quan ho feia ell, aquell contracte o aquella ampliació de contracte complia tots els requisits i a la que ho fa un altre, perquè no entra a discutir de fons, no entra a discutir el fons del contracte, sinó que entra a discutir la legalitat. És a dir, si ho fas tu és legal, si no ho fas tu no és legal. Jo crec, sincerament, que aquest cas és el que em molesta més. És a dir, jo crec que un ha de ser coherent tant si està governant com si està a l'oposició. És a dir, i això és una de les coses que m'he intentat aplicar a mi mateix. És a dir, la mateixa coherència, el mateix discurs he fet estant al govern que estant a l'oposició respecte a quins temes, segons quins temes i segons quines qüestions. I aquí és el cas que em va molestar més respecte a la qüestió de Soria. Em va saber greu, perquè a més se'm va negar i n'hi havia proves de que s'estava treballant i s'estava negociant una ampliació de contracte amb l'empresa que reprenc jo. És a dir, el que no pot ser és que... És a dir, tu pots dir no, és un mal acord. Però el que s'entra a qüestionar llavors és la legalitat, quan mentre un ho feia no es qüestionava la legalitat.
Tantes. Bé, a mi m'agradaria d'alguna manera que sàpiga una mica la teva opinió, a veure quins han estat els millors moments d'aquest llarg mandat, de dos, repartit en tres etapes, i els pitjors.
A veure, jo crec que de bons moments n'hi ha molt, evidentment, veure la trajectòria en aquest cas. Vam començar amb un regidor, no?, en un moment en què tothom va patir una davallada important i Esquerra van mantenir els mobles mantinguent el regidor, doncs veure aquesta evolució, veure el conjunt de persones amb el que he treballat, el conjunt de persones doncs, amb el que m'he recolzat, el conjunt de persones que han confiat en mi, la resposta en general de la ciutadania, que sempre doncs, he notat un respecte i un apreci independentment de que em votessin o no em votessin, crec que això doncs, és d'aquelles coses que personalment a mi m'omplen, jo me quedo amb aquesta idea, amb el respecte de bona part dels ciutadans i ciutadanes. A nivell d'acció de govern, jo crec que hi ha moltes qüestions doncs, que probablement doncs, jo crec que me'n sento especialment satisfet, com pot ser en aquest cas doncs, el pla de barris, amb totes les actuacions del nucli antic. En el seu moment, un cas i una situació que va ser molt polèmica, que va ser la remodelació del passeig Agustí Font, no? Que fins i tot hi va haver-hi recull de signatures que no estaven d'acord en què es traguessin aquells gossos que estaven malalts i tot plegat. Per mi és una satisfacció que un cop l'actuació es vés feta, les persones que havien ladrat aquella recollida de signatures em vinguessin a disculpar-se i dir que estaven equivocats i que havia quedat millor. Malgrat la polèmica, tota l'actuació amb els vestidors del camp de futbol, posant en marxa Terracota Museu, jo crec que també és una actuació doncs, de la qual me'n sento especialment content i satisfet, i evidentment queden moltes coses per fer, no? És a dir, m'encantaria tenir la biblioteca acabada, m'encantaria perquè aquesta va ser una aposta personal i ja veus com va anar, no? I també m'ha quedat amb l'orgull d'haver pogut ser alcalde de la meva ciutat. Vull dir, jo crec que aquesta és una... que això és un orgull per qualsevol bisbalenc o bisbalenca que pugui doncs, tenir cert interès en la vida pública i en el servei públic, el fet d'haver pogut ser alcalde, doncs per mi evidentment és un orgull que no me'l pot treure ningú. Moments dolents. Malgrat ser tres vegades alcalde, l'una d'entremig va ser 5 mesos, la primera vegada, el 2007-2011, malgrat la pressió que pogués fer l'oposició, era un moment en què hi havia alegria des del punt de vista econòmic, hi havia caler, la gent tenia, perquè la crisi, com aquell qui diu, es comença a notar cap al final de la legislatura, i notes el canvi quan entres ara, el 2015, en què hi ha molta gent doncs, que te passa problemes des del punt de vista econòmic, problemes doncs, des del punt de vista de no arribar a final de mes o final de quinzena o final de setmana, i que l'alcalde el veuen com a l'última persona que els hi pot solucionar aquest problema, que els hi pot donar un cop de mà. És a dir, aquesta proximitat i davant de segons quines situacions sí que a vegades te fa estar malament, també per la impotència de segons com poder ajudar, no? Mal moments, home, la moció de censura evidentment va ser un mal moment. Negar-ho seria, jo crec que seria absurd. I evidentment aquest també jo crec que porta un desgast personal, eh? Vull dir, el fet de ser alcalde, pel que diguem, eh? És a dir, som 10.800 habitants, però això és un poble i ens coneixem i la gent doncs a vegades tampoc sap diferenciar massa quan és el moment d'interpel·lar o no interpel·lar a l'alcalde, doncs, per exemple, doncs, un moment de cap de setmana que estigui sortint fent un cafè o prenent una cervesa, doncs, no? Sentat en una terrassa.
Alcalde, hem d'anar acabant, que ara sí que el temps ha menjat. Ja. Quin futur tenim per davant, alcalde?
Futur
polític?
Futur polític, jo vaig dir en el seu moment que en aquests moments doncs, em posava a disposició del partit per si creia que els podia ajudar amb alguna cosa, però no en aquests moments, repeteixo, la meva situació, el que faré és, dintre de les meves possibilitats, és poder prendre'm un cert temps sabàtic per acabar d'ordenar alguns aspectes a nivell personal i a partir d'aquí doncs, poder fer d'aquest temps sabàtic doncs, prendre doncs, la decisió que cregui que sigui la millor per la meva vida i per la del meu entorn. Per tant, amb molta serenor i tranquil·litat doncs, poder prendre les millors decisions.
Alcalde Lluís Aix, tot un plaer.
Com sempre, per mi també.
I encantat d'haver estat a ciutadà del poble que has dirigit durant un grapat d'anys.
Moltes gràcies, un plaer també per mi.
Moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.